Sabeu quan vivim una ruptura, allò que algunes persones en diuen quan se'ns trenca el cor? Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar, marxar lluny, però no sabia ni quan els deixarien sortir de Catalunya. No esperis una història de desamor, perquè no és així. Tot el contrari. Vaig agafar tot el que tenia, les gosses, la camper, una llibreta, i d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
Now the pale morning sings of forgotten things. She plays the tune for those who wish to overlook the fact that they've been blindly deceived by those who preach and pray and teach. But she falls short and the night explodes in laughter. But don't you come here and say time it all shifts one way or another. And I'm a goddamn coward, but then again, so are you. And the lions roar, the lions roar, as me evading and hollering for you. And I never really knew what to do.
Thank you.
Al llarg de 50 quilòmetres de costa, el Maresme és una comarca entre les serres del Montnegre i el Corredor i la Mediterrània amb una bonança climatològica que ens fa de les poblacions úniques com a centre turístic i li donen el nom de Maresme Tropical. Aquesta i moltes més són les raons per què hem escollit aquesta comarca per viatjar. En aquest cas, no és una ruta circular, per tant, et proposem fer-la des de Badalona fins a Pineda de Mar o a l'inrevés, de Pineda a Badalona. També t'oferim diverses alternatives per si vols dedicar més d'un dia en aquesta comarca. Però recorda que si la vols fer tot en un dia, hauràs d'anar cara a barraca i cada activitat que hi facis sumarà temps a l'itinerari. Doncs, comencem!
Elles van amb camper.
Anem fins l'oficina de turisme de Badalona. Eloisa Hormigo, bon dia.
Bon dia.
Com s'estructura el nucli, aquest nucli més antic de Badalona?
Doncs mira, tota la part més antiga de Badalona està conformada sobretot per el Museu de Badalona. El nucli principal són les termes i el Decumanus, i en aquest espai es pot veure tot el que era l'antiga ciutat romana de Badalona, que s'anomena Baetulo. Al voltant d'aquesta ciutat, al voltant del museu, doncs, trobareu el barri també més antic, que està construït sobre les restes romanes, que és el barri de la Vila. Té una estructura, avui en dia, una estructura medieval, que són carrerons estretets, petites places, encara hi ha cases antigues que es conserven, i allà també doncs, hi ha uns altres espais romans d'interès, com són la Casa dels Dofins i la Casa de l'Eure, que també s'acaba d'inaugurar, i que són doncs, cases que havien pertangut a famílies romanes i que avui en dia també són visitables. Després també tenim el Jardí del Quinlicini, que actualment doncs, per mesures de restricció doncs, no es pot visitar, i després també el conducte de les aigües. No? I tot això és la part més antiga, la part històrica de la ciutat.
Normalment també en els nuclis s'hi troben les esglésies.
Exacte, a la part en el barri del dalt de la Vila, que us he descrit abans, doncs trobem també l'església de Santa Maria, que és també la més antiga de la ciutat, i que conforma doncs, també el nucli del que era l'antiga ciutat de Badalona. Que al costat hi havia doncs, una plaça on hi havia l'antic ajuntament, és el nucli de la ciutat antiga, de dalt de la Vila.
I ens trobem també altres edificis d'interès d'estil modernista, per exemple?
Sí, tots els edificis d'estil modernista es troben al voltant del que és avui en dia la plaça de Pompeu Fabra, també pel centre de la ciutat, però ja és la zona més tocant al mar. Aleshores, hi ha un recorregut que es pot fer per la ciutat, que s'anomena Badalona Modernista, i en ella doncs, es poden veure aquests edificis construïts durant aquesta època, sobretot destacables per ser de l'estil modernista, i també d'altres de la mateixa època. Podeu trobar doncs, cases, hi ha les fàbriques, com per exemple la fàbrica de Nice del Mono, algunes indústries, també es troba doncs, alguna tomba que es troba en el cementiri de Sant Crist, que és el cementiri més antic que es troba aquí al centre de la ciutat, i és un recorregut que també es pot fer doncs, per aquesta part del centre de la ciutat.
Pràcticament en començar l'entrevista, el primer que has dit ha sigut el museu, i és que la majoria de restes arqueològiques de l'època romana que s'han trobat a la vila es poden contemplar en el mateix museu.
Sí, exacte, es poden contemplar fins i tot les últimes troballes que s'han fet. L'any passat es van trobar alguns mosaics, alguns bustos, i ja es poden veure, estan mosaïtzades i es poden veure en el museu. I recentment també es va fer una remodelació de tota l'exposició permanent que avui en dia també es pot veure.
Margarida Abres, directora del Museu de Badalona. És així, Margarida?
Sí, senyora. Tenim una superfície de 3.400 metres quadrats de restes de la ciutat romana, que en part doncs, estan coberts pel propi edifici del museu i una altra part queda sota d'edificis de veïns i d'una plaça pública. I, evidentment, és un bon tros d'aquesta ciutat que es pot veure amb diversos carrers i diverses restes de diferents edificis.
Com ens expliques, el museu es troba sobre aquestes restes. Com es poden veure aquestes restes?
Bé, aquestes restes, entres al museu, compres entrada i baixes al subsol, perquè, clar, la ciutat romana queda... O sigui, Badalona és com si fossin dues ciutats, no? La ciutat del segle XXI, que està en un nivell, i la ciutat romana, que està molts estrats per sota, i per tant, per poder-la veure, normalment no la trobes a peu pla, sinó que sempre has de baixar, no? cap al subsol. I en aquest cas doncs, tenim accés per escales, tenim accés per ascensor, i després un cop hi ets, el que hem fet és un esforç important d'ambientació, per minimitzar els elements de la fonamentació de l'arquitectura moderna i potenciar mitjançant la il·luminació, sobretot, el que són les restes romanes, no? Sobretot les parets, les clavegueres, tot el que es pot veure.
I com ens expliques, a més de baixar aquest subsol, quin recorregut podem fer pel museu?
Sí, el recorregut parteix d'un espai que són les restes de les termes romanes, que es van descobrir el 1955 i que de fet van ser el detonant per la construcció del museu. Després seguim i veiem un carrer que és un cardominor, un carrer que va de nord a sud, però de dimensions normals, diguem. Anem continuant i tenim un parèntesi, que hi ha un tros, una part de la superfície que no té restes, i allà mitjançant unes vitrines mostrem moltes i moltes peces que s'han recuperat a les diferents intervencions arqueològiques de Baetulo. Després continuem seguint la traça del Decumanus fins a anar a parar al Decumanus Maximus, que és el carrer que va d'est a oest, de més dimensió, fins que anem a parar al Cardo Màxim, que també és el carrer que va de nord a sud, però d'una dimensió enorme, molt, molt més ample que els normals, no? Que en aquell punt començaria el fòrum de la ciutat, però en aquí el museu s'acaba, eh? El que sí veiem, per exemple, és un edifici molt important de botigues que hi havia al costat del fòrum, i així doncs anem continuant fins que ja fem el camí de retorn altra vegada entorn del Cardo Màxim. He fet un resum una mica així ràpid, però convido que vingueu a veure-ho, que s'entén tot molt bé, que és precisament una de les nostres punts forts, no? Que ho tenim tot explicat d'una manera molt didàctica i molt, molt experimental, que quan tu passeges tens realment molt la sensació d'estar immers dins la ciutat romana.
I quina peça o quines peces més destacades hi trobem?
A veure, la peça és la Venus, és una peça meravellosa que es va trobar a l'època de la República, abans que existís el museu, precisament. Arran de la Venus també, bueno, es va fundar un museu, que ara seria llarg d'explicar, però que va ser clausurat després de la guerra. És la nostra peça emblema, és una peça petita, però molt ben feta, molt acurada, feta amb marbre, i s'ha interpretat que s'ha fet en un taller itàlic, perquè està tan perfecta que ha d'haver sortit necessàriament d'un taller especialitzat. També tenim, per exemple, la Tabula Hospitalis, que és un document en bronze, que per primera vegada surt la paraula Baetulonenses. Tenim les pollegueres que suportaven l'eix per on girava la porta de l'entrada a la ciutat. O més recentment també vam entrar en unes excavacions de l'any, crec que 2015, si no em falla la memòria, vam trobar una escultura, de fet és més un relleu que una escultura, del Déu Bacus, que és una peça superexcepcional, feta en marbre groc, que es diu Gelo Antico, que és un marbre que ja no existeix, perquè els mateixos romans es van acabar a la pedrera, i per dir-ne algunes que són molt espectaculars, no? Però també en tenim d'altres que no són espectaculars, però que en canvi són molt interessants perquè ens il·lustren molt bé la vida quotidiana de l'època romana. Des de, jo que sé, un petit anell, unes pinces de les celles, tal per depilar, tal com les que tenim ara, o ceràmica, evidentment, de cuina, de més de luxe, en fi, una gran varietat d'elements, elements funeraris, etc.
Ens ha quedat clar que si visitem el Museu de Badalona coneixerem molt bé la història. Aquest itinerari es pot complementar d'alguna altra manera?
Bé, nosaltres tenim tres espais, de fet quatre, però oberts al públic en tenim ben museïtzats, en tenim tres espais exteriors que estan tots molt a prop del museu. Un és el Jardí de Quil Licini, que està res just travessar el carrer per on hi ha el museu, i aquí doncs també el que veiem sobretot és un estany o una piscina que pertanyia al peristil o jardí d'una casa superbenestant de final del segle I després de Crist. I després, una mica més enllà, però també a 7 minuts del museu, tenim dues cases romanes molt explícites, amb una distribució molt clara i també molt bon explicar. I és a dir, amb una li diem la casa dels dofins, perquè el mosaic principal té una decoració de dofins, i a l'altra li diem la casa de l'Eure, perquè un dels seus mosaics més característics és un eure, bueno, és una branca de llorer amb dues fulles d'eure. Llavors, aquestes dues cases expliquen també molt bé la vida del dia a dia del que serien dues famílies molt benestants vinculades a la producció del vi, perquè totes dues cases hi ha una part rústica que té uns dipòsits de vi. Per tant, això també ens permet subratllar la importància que va tenir Baetulo dintre del que és tota la producció i el comerç del vi a l'època romana. El vi de Baetulo va anar per tot arreu, es va exportar a tot l'imperi, com que diu, i va ser realment el motiu de l'esplendor que va arribar a tenir a la ciutat.
A tot això també organitzeu visites guiades.
Oh, i tant, organitzem visites guiades per adults, fem també tallers, fem moltes visites escolars. De fet, les visites escolars durant el curs sempre estem... Bueno, ara amb això de la Covid hem baixat una mica, no? Però normalment, realment, és un dels nostres plats forts. A banda, també vull explicar que a Badalona, i això ho diem aquí com de riure, però és que és veritat, hi ha vida més enllà dels romans, i llavors nosaltres tenim uns espais per fer exposicions temporals que normalment els fem servir per ensenyar els nostres fons o per treballar temes que no són de l'època romana. Ara, en aquest moment, i fins al dia 17 d'octubre, tenim l'exposició d'un modista d'alta costura que havia nascut a Badalona just fa 100 anys i que va morir l'any 1987, que es deia Pere Rovira i que va tenir dimensió internacional i, bueno, el Museu del Traje també li va dedicar una exposició, o si anem al Museu del Disseny trobarem peces d'ell, i altres vegades, doncs, bueno, hem treballat temes diversos, no? Bé, més endavant tindrem un dibuixant també badaloní, nascut a Malgrat, precisament, no? A Maresme, però afincat a Badalona, que es deia Mateu i Pla, que va destacar bastant a la seva època, just abans de la guerra, i anem treballant, com dic, temes que no siguin de món romà, perquè pugui haver-hi també una mica, no?, que ningú es pensi que és que un cop desapareguts els romans ja ens hem tornat uns inútils, que va, Badalona dona molt de sí, i això ho intentem explicar amb les temporals.
I per acabar, i per puntualitzar aquestes exposicions temporals, que ens podries dir al web on trobar tota aquesta informació per si algú s'ha quedat una mica amb alguna pregunta?
Oh, i tant, i a més allà també veureu les conferències que en fem moltes. També tenim una... molt important ha estat els últims anys hem publicat moltíssim també, perquè sempre sobre temes badalonins, però cada vegada tenen dimensió universal, no? El nostre web és web, no? 3W, museudebadalona.cat, tan senzill com això. O si no, simplement posant Museu de Badalona us sortirà. I us convidem exactament a mirar-ho, allà hi ha penjada tota l'agenda d'activitats i també una mica d'històric de les coses que hem anat fent, o també hi ha un apartat de publicacions digitals i de premsa local digital, que això doncs, bueno, és un entreteniment per poder aprendre, no?, i saber més coses sobre Badalona.
Doncs convidem, com dius, a tothom a mirar-ho i també els convidem a visitar aquest Museu de Badalona. Moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
I també una de les altres parts que hem anomenat, i és que es pot fer segurament un passeig per les platges de la ciutat, arribant-s'hi per aquest passeig marítim que teniu.
Sí, en Badalona té 5 quilòmetres de platja i està dividida en diferents... Cada platja doncs, té un nom diferent, i la part principal del passeig doncs, és la Rambla, que és tot un passeig... Doncs, envoltat de palmeres, que és paral·lel a la línia del tren, i també a tota la costa. I després hi ha la part més nova, que és la part del passeig marítim, que comprèn doncs, també és una passejada que va des de l'estació del tren, passant pel pont del petroli, la fàbrica Nis del Mono, i que arriba fins al port de la ciutat, que també es troba doncs, en aquesta línia de la costa.
No sé vosaltres, però quan arriba el bon temps, quan penso en passeig marítim, penso en patinar. Tot i que potser millor no practicar-hi aquest esport, a Badalona hi ha la Roller Derby Badalona. Per conèixer una miqueta més aquest esport, parlem amb Fuego. Bon dia.
Hola, bon dia.
Segurament algú s'està preguntant què és això del Roller Derby. Explica'ns una miqueta de què tracta.
Doncs el roller derby és un esport de contacte sobre patins, el que majoritàriament hi participen dones, però també hi ha moltes altres persones d'altres gèneres.
Hi ha diverses variants del roller. Vosaltres quina feu? Com va això?
Nosaltres fem... Bueno, es diu flat track. Això vol dir que no té nivell la pista. És tota plana i, bueno, és com... L'original sí que tenia una miqueta d'alçada, la pista, però mica en mica va passant el temps i l'original que va sortir als Estats Units, doncs, es van adaptant i hi han sortit diferents modalitats i nosaltres juguem en la que la pista és plana.
I com vau començar, com vau agafar aquesta idea?
Doncs l'equip, si... Bueno, ara estem fent... És el 5è aniversari de l'equip. De Roller Derby de Badalona. Aleshores, unes companyes, crec que eren entre dos i quatre, van interessar-se per l'esport, pel que el coneixien d'altres llocs, van estar vivint fora d'Espanya i el van conèixer fora. Aleshores van tornar aquí, que són d'aquí de Badalona, i van tornar enamorades de l'esport i doncs van decidir crear l'equip. Com que és autogestionat, doncs vam començar nosaltres mateixes i ho seguim portant nosaltres mateixes. I jo vaig arribar a l'equip doncs per pura casualitat, perquè jo ja coneixia l'esport des d'abans, però sí que el ser un esport minoritari doncs no és massa fàcil. Bueno, jo no ho vaig trobar massa fàcil perquè no trobava molta informació. I vaig coincidir amb una persona a la universitat que jugava això i em va dir, pots mirar a provar-ho, i doncs aquí estic.
Esteu buscant gent o algú, si ens està escoltant i li ha interessat, es pot posar en contacte amb vosaltres?
Sí, de fet, estem començant ara nova campanya de Freshies. Freshies significa, bueno, quan la gent comença en aquest esport fem com unes classes d'iniciació per aprendre els conceptes rellevants per poder estar a pista i fer contacte amb les altres persones. Aleshores, ara estem buscant gent nova i fem aquest període de com classes d'adaptació i preparació. I començarem ara en breus. Si la gent vol sol·licitar més informació, ens pot trobar a Instagram, buscant Roller Derby Badalona. Tenim també diferents mails de contacte que estan inscrits a la web d'Instagram. I res, seria tan fàcil com enviar un mail i sol·licitar informació.
I com entreneu perquè aquestes persones es facin la idea de què poden fer?
Doncs a la Lliga tenim diferents pistes, estem entrenant a Can Cabanyes, a Badalona, i res, doncs fem una estona de física al principi per estafar una mica i això, i després entrem a pistes, fem alguns exercicis que se'n diu, bueno, com de tècnica de patir, i després també fem exercicis de contacte, practiquem jams, fem estratègia, de tant en tant sí que fem una miqueta més de repassar, per exemple, algun fet de teoria important, perquè al fer un esport així de contacte s'ha de tenir en compte moltes coses, com per exemple faltes, i de tant en tant les repassem. I el període de freshies el que es fa és són uns 2 mesos o així, entre 2 i 3, de preparació on ensenyem tot el necessari per poder arribar en aquests entrenos. Des de com patinar marxa enrere fins com bloquejar una altra persona o rebre un bloqueig.
Has comentat que és el vostre 5è aniversari. Esteu preparant alguna cosa especial?
De fet, ja hem fet. Hem fet una patinada i la vam fer fa molt poquet.
I teniu algun projecte en ment de cara a aquest any?
Ah, i tant. Bueno, nosaltres intentem... Sí que és veritat que últimament la Lliga ha estat una miqueta més parada pel tema de Covid, però estem intentant gestionar el pròxim partit el més aviat possible i ens agradaria jugar abans d'acabar l'any, però clar, això mai se sap perquè ens gestionarem nosaltres, i a més amb aquesta situació d'incertesa doncs no ho sabem. Però sí, tenim diferents partits en ment i sí, i s'aniran fent coses més, probablement més informals, de vent. Això.
Si les volen conèixer, a les xarxes socials que has comentat segurament ja trobaran tota la informació.
Sí, de fet, pengem absolutament tot a Instagram.
En aquesta localització també, durant les festes de maig, en honor a Sant Anastasi, és on es fa la cremada del dimoni. De què es tracta aquestes festes?
Sí, efectivament, són les festes de la ciutat. Tradicionalment, durant tot el mes de maig, es celebren actes. Els dies principals doncs, són el 10, que és la nit de la cremada del dimoni, després el dia 11 de maig, que és la festivitat de Sant Anastasi, però habitualment doncs, se celebren actes, concerts, tota mena d'actes, tant per famílies com per joves, per totes les edats, es celebren al llarg de tot el mes, encara que els actes principals són el dia 10 i el dia 11 de maig. El dia 10 al vespre i el dia 11.
Com hem dit, un d'ells, dels principals, és aquesta cremada del dimoni que segurament molts hem vist en fotografia o segurament algun vídeo.
Exacte, és l'acte principal que el que es fa bàsicament doncs, és una demostració de tots els elements festius de la ciutat i després, posteriorment, ja quan es fa fosc, normalment és a les 10 del vespre, doncs es fa piromusical, amb focs d'artifici, música, i després doncs, es crema aquesta figura tan emblemàtica a la Rambla de Badalona, just en el centre de la Rambla. I després de la cremada doncs, es fa el que s'anomena el Ball del Micaco, que és un ball popular, un concert, diferents tipus de música, per acabar de celebrar doncs, la nit de Sant Anastasi.
També ens has parlat d'aquesta llargada del passeig, però també tenim localitzacions on caminar Badalona, perquè a 3 quilòmetres, per exemple, tenim un monestir.
Sí, hi ha el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que està situat en el barri de Canyet, de Badalona, a la part de la muntanya. Llavors és un monestir que es va construir durant el segle XV, a principis del XV, i és una joia del gòtic català, que és visitable, es fan visites sense guia i d'altres guiades, normalment són els diumenges, i en aquestes visites podeu veure, doncs, fa un recorregut per les diverses estances del monestir i el guia doncs, us va explicant tota la història d'aquest recinte, que és famós sobretot doncs, perquè s'hi van allotjar els reis catòlics i després també perquè hi va anar a Colón doncs, a parlar amb els reis. Llavors en aquestes visites doncs, us explicaran tota la història que fa referència al monestir.
Caminar és una altra manera de conèixer també Badalona.
Sí, perquè el monestir es troba situat al parc de la Serralada de Marina i precisament en el parc també es poden fer moltes caminades, hi ha molts senders, hi ha diversos itineraris i recorreguts que es poden fer per aquesta zona per descobrir precisament el patrimoni arquitectònic que s'hi amaga i després també doncs, tota la riquesa natural i de fauna que es troba en aquesta zona.
Doncs aquestes són les propostes que ens llances des de Badalona perquè vinguem a conèixer aquesta ciutat.
Exactament. Pues si us apropeu aquí a l'oficina de turisme, us proporcionarem tota la informació perquè pugueu disfrutar de la ciutat.
Alella és coneguda pels seus vins, que tenen dominació d'origen. La població està situada entre mar i muntanya, envoltada per camps de conreu i boscos. El monument més destacable d'Alella és l'església gòtica de Sant Feliu. A prop de l'església hi ha l'antiga cooperativa vinícola, l'actual Alella Vinícola. Per parlar de vins, ho farem amb Neus Closes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs per qualsevol visitant que vingui a l'Ella, una de les parts importants d'aquesta població és aquesta part vinícola. Què en podem dir d'aquestes característiques de la DO a l'Ella?
Doncs la DO a l'Ella és la més petita de Catalunya. Està formada per molts poquets cellers, per 8 cellers, que a l'Ella acull 5 d'aquests. La majoria són d'agricultura ecològica, bueno, el 60%, una miqueta més, i gairebé tots també són familiars. Les característiques de la DO Alella, d'una banda hi ha el clima mediterrani, que té dues parts, té la part que està al mar i la part que està a la serralada litoral, que això dona característiques diferents a la vinya, depenent d'on està plantada. Després el terreny, que és el sauló, que té una gran permeabilitat i fa que el raïm sigui molt concentrat i doni uns vins amb unes característiques molt peculiars. I bueno, s'extén per 31 municipis, els quals es localitzen entre les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i el Barcelonès. I aquestes sí, serien les característiques principals. I la més important, la característica, la varietat autòctona nostra, que és la pansa blanca, que és la que es fa majoritàriament... Bueno, és l'autòctona, tot i que en tenim d'altres, com per exemple la garnatxa blanca o la garnatxa negra.
Com comentaves, es poden visitar aquests cellers, però també feu una festa. Quan és aquesta festa de la Verema?
Doncs la festa de la Verema normalment és el segon cap de setmana de setembre. Sí que és veritat que depenent de en quin dia cau l'11 de setembre, de vegades s'avança el primer cap de setmana. Així que cada any s'ha d'estar atent perquè entre o el primer o el segon és quan té lloc aquesta festa.
Segur que estarem atents perquè és una bona oportunitat per conèixer la població i també aquesta part vinícola. Però a l'Ella no només es pot prendre vi, sinó també es poden viure altres experiències.
Sí, i tant. Recentment, bueno, ja fa ara ja un parell d'anys, hem inaugurat l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella, que és un teatre i cinema que ofereix una programació cultural molt i molt interessant. I després també tenim el Parc de la Serralada Litoral, que oferim visites guiades, activitats familiars, gimcames i també hi ha molta oferta pel turisme de muntanya.
Doncs, com dèiem, una bona manera de conèixer Alella en aquesta part senderística també. Doncs, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Vilassar de Mar té un bon passeig marítim per fer-hi una passejada, però sobretot s'ha de passar pels carrers de la població, com el carrer dels Balcons, on hi ha diverses cases modernistes. Et pots apropar a l'església de Sant Joan i també és interessant anar a la torre de defensa Can Nadal. I recorda, no pots marxar d'allà sense fer el típic vermut. Ben a prop hi trobem Argentona, terme conegut per les seves fonts, més de 200, com les de Burriac, Sant Domènec, Argentona, Clarà i Ballot. El nucli s'estructura al voltant de l'església de Sant Julià. Al Museu del Càntir, a la plaça de l'església, hi ha una important col·lecció. I a la zona nova d'Argentona hi ha cases d'estil modernista i al costat del riu es pot contemplar la masia fortificada de Can Cabanyes. En direcció Cabrera hi ha un interessant edifici modernista, Can Garí. A les rodalies de la població, com en altres viles properes, s'han excavat restes de poblats ibèrics i romans, com el turó de Matacabres i els de Can Pins. Cabrera de Mar és una població petita, envoltada de boscos, d'on cal visitar les restes del castell de Burriac. D'allà hi ha unes bones vistes del mar i del Maresme. Pots trobar les rutes a l'Instagram de Elles Van amb Camper. L'antiga Iluro, Mataró, és la capital de la comarca. Té un important port esportiu, acompanyat de les seves platges de grans dimensions. La Basílica de Santa Maria, situada al nucli antic, i la Capella de la Mare de Déu dels Dolors són dues localitzacions per visitar. A prop, al carrer Argentona, hi ha diverses cases modernistes. Al Museu de Mataró es mostren troballes relacionades amb la història de la ciutat i exposicions temporals. Si aquesta visita pots coincidir amb la festa major de la ciutat, les Santes, segur que no te'n penediràs. La vila d'Arenys de Mar està estructurada al voltant d'una àmplia riera que comunica la muntanya i el mar. Població d'arrels marineres que també coneixem per l'escriptor Salvador Espriu, qui va escriure Cementiri de Cinera. Cinera és Arenys, escrit al revés. El cementiri també és un lloc per visitar i contemplar les escultures. L'església de Santa Maria també és un lloc per anar-hi i el Museu de la Punta Frederic Marès, que està instal·lat a l'antic Hospital Xifré.
Mira que passa sense saviesa. pel vell camí fressat tan sols un cop. I que la veu de sobte cridarà el secret nom que porta en tu la mort. No tornaràs. Recorda. No t'apartis mentre fas via del que tan senzill és d'estimar. Aquest blat i la casa, el blanc senyal de barca dins del mar, el lent or de l'hivern ajaçat a les vinyes, l'ombra d'un arbre damunt l'ample camp. Oh, sobretot, estima la sagrada vida de l'arbre i la remor del vent a les branques que s'alcen vers la llum.
Canet de Mar ha anat creixent al voltant de la Riera. Només entrar a la població per la Nacional 2 trobem mostres d'arquitectura modernista, com ara l'Ateneu o la Casa Roura. El passeig pel poble ha de passar per l'església gòtica de Sant Pere. També es pot aprofitar per anar al Santuari de la Misericòrdia. O, si prefereixes, pots fer una visita a la masia on es troben el grup teatral Els Comedians. En aquest municipi es celebra el mític Canet Rock.
De Qatar a Villahermosa, de l'Alguer fins a Berlín, d'Avinyó a Saragossa i de Galway a Dublín. De Palerm a Bucarest, de Xangai a Martinet, viatjant arreu del món per tornar sempre a Canet. Viatjant arreu del món per tornar sempre a Canet.
Amb el sol a la maleta i la lluna per barret.
La platja de Sant Pol de Mar és una de les més boniques del Maresme. Els carrers que l'envolten, les cases blanques i l'ermita de Sant Pau, des d'on es gaudeix d'unes bones vistes. Un altre edifici religiós que també es pot visitar és l'església de Sant Jaume. Hi ha altres edificis interessants, com l'escola pública i Can Planiol. El poble també té un museu municipal. Al voltant de la població s'han descobert restes arqueològiques com el poblat iberoromà del Farell o el castrum del Morer. Seguint la Nacional 2, trobem un aparcament. Aquest ens permetrà accedir a les platges més tranquil·les i més boniques. I anem cap a Calella, perquè en aquesta població es conserven edificis d'estil gòtic, com el Museu Arxiu Municipal. L'església de Santa Maria de Calella manté la portada barroca d'un temple anterior. Calella es va convertir gràcies a la seva platja en un centre turístic i un dels seus atractius és que una de les platges es pot escalar. El Parc del Mau, de gran extensió i riquesa de jardins, és l'altre atractiu de la ciutat. Segur que et vindrà de gust fer una caminada pel Montnegre i el Corredor. I per això parlem amb Pere Badalló, dels Amics Escoltes del Montnegre. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Doncs el camí que connecta Calella, la ciutat de Calella, amb el món negre és el camí dels escoltes, itinerari que vau crear anys enrere.
Sí, de fet, bueno, és una iniciativa que nosaltres vam prendre, que juntament amb l'Ajuntament de Calella doncs, vam poder dur a terme, i la nostra idea era fer un camí en el qual el trànsit rodat fos nul o pràcticament nul i per poder arribar doncs, a la nostra ermita, l'ermita que estem restaurant, l'ermita de Sant Andreu de la Roseda, que es considera una mica l'entrada al parc natural del Monera Corredor venint des de Calella, no? Des de la carretera nova, però intentant evitar doncs, la carretera nova pròpiament dita i la pista forestal principal.
Tornarem a aquest camí, però ara que ho has dit, l'ermita de Sant Andreu, no podem deixar de parlar de l'ermita perquè és un dels vostres principals projectes.
Sí, és un dels nostres principals, per no dir el principal, perquè ara, malauradament, entre en tota la crisi sanitària de la Covid, no hem pogut dur a terme la marxa de Sant Andreu, que també està relacionada amb l'ermita, per tant, pràcticament tota l'activitat que fem nosaltres està enfocada a l'ermita, no? I l'ermita de Sant Andreu la vam comprar ja fa uns anys, la parcel·la que contenia l'edifici, doncs des de ja el 2013 que la vam adquirir, doncs hem estat restaurant-la i, doncs, estem ben contents de tenir-la i que, a més, cada cop és un lloc més viu on la gent de Calella i dels voltants del seu entorn doncs, també la gaudeixen, no? Que és part del nostre objectiu.
Per qui no coneixi aquesta història, perquè podríem dir que història en té molta l'ermita.
Sí, l'ermita, la dada més antiga que tenim, el document més antic que tenim data del 1079 i ja parla de l'ermita com un punt de referència a l'hora de termificar, no? A l'hora de dir fins on arriba el terme municipal, en aquest cas, com que és un document tan antic, formava part de, anava per parròquies, i estava parlant de la parròquia de Santa Maria de Pineda, no? I feia servir com a punt de referència per marcar una mica el seu terme municipal. Llavors, això vol dir que és una ermita que encara és més antiga del 1079, això és segle XI, i a més hem trobat indicis arqueològics, perquè ens hem acompanyat sempre d'un arqueòleg que ens ha ajudat quan hem extret runa, hem trobat indicis arqueològics clars que allà hi havia una edificació entre el segle V i el segle VII. A més, arquitectònicament demostra, està contrastat per diversos experts, doncs que és una ermita preromànica i sí que conserva, per exemple, la façana i alguns termes són posteriors reformes, però sí que, per exemple, l'antic absis és preromànic clarament i, per tant, estem parlant d'una edificació o d'un indret, més ben dit, de pas i de culte, doncs extremadament antic, no? Estem parlant de més de 15 segles, doncs, aproximadament, no? Estarem entre els 15 i els 13 segles d'antiguitat. Per tant, bueno, és un lloc que va estar abandonat durant un temps, els últims anys, no? Possiblement l'últim segle i poc, i en canvi nosaltres hem tornat a fer un indret viu, i bé, és un lloc que ens l'estimem molt.
De manera que el camí dels escoltes és una bona manera de conèixer els entorns de Calella, d'entrar al món negre i corredor i, sobretot, de conèixer aquesta ermita que segur que té una gran bellesa i té molta història.
Sí, de fet, ara estem en un moment molt bonic de la reconstrucció i, a més, com bé dius, el camí no surt com la majoria de camins, com que ho vam fer en col·laboració amb l'Ajuntament, es va decidir posar una mica en solfa, diguéssim, amb els altres camins que té l'Ajuntament marcat, que són el de la Guilla, el del Fort Marí i el de l'Esquirol, i tots surten de la Riera, de Marc, no? D'allà del pont de la Riera de Capaspre, i sí que hi ha uns trossos que són compartits amb el de la Guilla, perquè van pujar doncs, per la Riera Capaspre pròpiament, que és, diguéssim, potser el mètode actual més natural de pujar al Montnegre des de la nostra vila, des de Calella, i doncs sí que hi havia un tram que vam crear de nou i vam dissenyar nosaltres, que es tractava doncs d'obrir una part d'un corriol que no existia i que sumava amb un altre corriol que es feien servir els bosquers i arribava a la masia de Calestol, que és de les poques masies medievals que queden a Calella i que estan inventariades doncs, a dins del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal. Llavors, bueno, és interessant per aquest fet, no? Perquè fas tota la riera, tota sencera, fins al coll de la Demora, l'antic abocador, allà et desvies i agafes aquest tros de camí, que és pròpiament conegut, aquest tros, com el camí dels escoltes, perquè realment era un camí que hi havia un parts que han estat inexistents, les vam haver de fer nosaltres, netejar bosc, moure terres, etc. I llavors puja per al torrent de Calestol fins a arribar a Calestol, i des d'aquí creua la serra de Calestol, baixes per una, passes just per davant de la masia, creues la serra, i passes per una bruguera que jo crec que és impressionant, un bosc de brucs, no? Una bruguera, que és impressionant. A més, el camí és molt, molt bonic, no hi toca el sol en aquest tros que baixes, i al final acabes arribant doncs, fins al coll de Sant Andreu, que està a escassos metres de l'ermita, i per tant ja estàs allà i pots gaudir. És un camí que només està pensant d'anada, perquè de moment, en aquell moment ho vam aturar aquí, però tard o d'hora voldrem fer una tornada doncs, per poder també gaudir de tots aquests entorns més tocant a Calella, no? Perquè aquí ja sí que canviem de terme municipal, que de fet, com deia, que l'ermita era fita de terme el 1079, avui dia encara ho és i marca la diferència del canvi de terme, un dels pilars de l'Atri és el porxo, marca el terme municipal entre Pineda i Sant Cebrià, no? Tot i que quan arribem a la plaça canviem de Calella a Pineda just en aquell moment. Per tant, bueno, és un indret que és culturalment i històricament calellenc, tot i que a termes municipals avui dia és de Pineda.
Tot aquest itinerari que ens expliques ens crida molt l'atenció. I si algú que ens escolta també li crida, mans us en falten?
Ens en fan falta. Ara actualment el camí el tenim en Tro, que és un senyor que també viu molt als camins d'aquí al Montnegre, ens ajuda a mantenir-lo pel seu compte. Nosaltres també l'hem mantingut. Ara últimament estem més focalitzats a l'ermita. Llavors ara estem fent unes feines una mica més tècniques, no? Ens acompanya un paleta. Llavors ara en aquest moment puntual no fan falta mans perquè les tenim, som 4 o 5 persones i amb això de moment el que estem fent. Però sí, hi ha moments que en certes activitats, en certes neteges, sí que fan falta mans i, per tant, animem a tothom que tingui ganes, que de fet ja tenim diversa gent dins d'un grup, no? En aquest cas ens coordinem per un grup de WhatsApp, i quan ens falten de mans, senzillament, doncs, diem qui es vol apuntar i si té de gust, doncs, lliurement pot venir a ajudar. Per sort, el camí, a part de l'ajuda d'entró, no? En aquest aspecte, la gent que hi passa i que ja l'ha fet seu, i que a la veritat doncs, també l'estan conservant només amb el sol fet d'usar-lo. I si la gent està interessada, a part de trobar-lo doncs, en els mapes de l'Alpina, no? El mapa de Montnegre i Corredor, també nosaltres vam fer un mapa detallat que es diu Calella i el seu entorn, que vam fer conjuntament doncs, també amb l'Ajuntament de Calella i amb l'editorial Alpina, on encara queda més clar doncs, tot aquest camí. I si això no fos prou, perquè hi ha poca experiència en llegir mapes, el camí està força ben marcat, tot i que de tant en tant els brètols ens treuen alguna marca i l'hem d'anar posant. Està marcat amb unes marques de color lila amb la flor de llis, que és l'emblema mundial de l'escultisme. Per tant, vulguis o no, es pot anar fent, i si hi ha molts dubtes, doncs es pregunta algú de Calella o se'ns truca i segurament podrem donar més detall.
Doncs com dius, no hi ha excusa per no fer aquest camí dels escoltes.
Cap ni una, perquè a més, és, com ja he dit, evita sempre el trànsit rodat, excepte la zona de la Riera, que allà sí que poden passar cotxes, però al tenir una orografia una mica complicada hi ha molt poc trànsit rodat, i a partir d'aquell punt tot és per corriols, excepte en certs moments que creues un moment pistes que tampoc tenen un trànsit rodat molt, 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 molt habitual. Llavors, tot és per corriol, que aquest és el nostre objectiu, no? Que pel vianant, que pel caminar, per l'excursionista, doncs, pugui ser el màxim agradable possible, que de fet és el que ens agrada als escoltes, de poder caminar, de poder fer el territori doncs, pas a pas i poder gaudir doncs, de la vegetació, perquè realment passes per alguns indrets que són extremadament interessants.
Doncs moltes gràcies, Pere Badalló, dels Amics Escoltes del Montnegre.
A vosaltres per fer una difusió i endavant i que qualsevol cosa que la gent necessiti. També ara fa poc, juntament amb l'Associació d'Amics del Patrimoni de Calella, va haver-hi una conferència que va ser dut a terme per l'Aniol Noguera, també membre dels Amics Escoltes, que em sembla que està penjada al Facebook i, per tant, si volen saber més informació, entren al Facebook de l'Associació d'Amics del Patrimoni Calellenc i allà podran veure una presentació, una xerrada molt interessant en molts més detalls històrics doncs, de l'ermita.
I parlàvem de Pineda de Mar, que també té una gran platja. En el seu nucli antic, al carrer Major, es pot contemplar una creu de terme gòtica, així com edificacions interessants. Al carrer del Mar hi ha una vella ombra, un arbre plantat fa més de 140 anys. L'església de Santa Maria, situada just al costat de la carretera, té al davant els vestigis d'una creu de terme d'estil flamiguer. Al turó de la Guàrdia es mantenen en peu quatre arcs d'un aqueducte romà. Per acabar aquesta ruta, què et sembla si ens comprem la camiseta d'I Love Pineda?
Carai, Mariona, quina bona pinta que fa aquesta ensaladilla.
L'ha fet el Mario. Jo només he fet la maionesa.
Ah, sí?
Vols provar-ne una miqueta?
No, no, gràcies. És que aquesta nit he quedat per sopar amb el Margalef. Sí, a més, no sé, tinc com un mal de ventre que... Ai, mira, ara potser quedaré tonta, no? Però va, t'ho dic, t'ho dic. Soc tan feliç amb el Margalef que, no sé, noto com un buit aquí a la panxa que només se'm passa quan estic amb ell.
Tens raó.
Eh que sí? Eh que quan estàs enamorada...
Notes... No, que has quedat com una tonta.
Será consuelo más tarde. Lagrimitas que caen, que me arañan el alma. Son agüita salá, mojando mis pestañas. Lo vivido es recuerdo que guardo en un rincón mientras cantamos con cariño nuestra última canción. Y el tiempo que todo determina me pone a ras de suelo. Antes estuve arriba, la ruta parece infinita hasta que se termina. Soltar y así dejar marchar en esta despedida.
Te vas o yo me voy, falta el calor, el te quiero, pero yo no me lamento, no. No te agarres a mí, me ahogo. Llegaste tarde, no te cuentes más excusas, porque ya ni yo me la creo. Como la sola repico la roca y vuelvo a mi mar. Sin rencor guardar todo lo vivido, el trozo del camino, ahora toca marchar.
Quema un poco, ay, por tu ausencia. Te echo de menos, pero lo ves que no pasa nada. Siento si te dolió solo ser una apuesta.
Como un silencio no mata. Si tú te vas o yo me voy, falta calor, te quiero, pero yo no me lamento.
Hey,
no te agarres a mí, me ahogo. Llegaste tarde, no te cuentes más excusas porque ya ni yo me...